Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, el ioga de Sri Aurobindo. L'escriptor i Premi Nobel de Literatura, Roman Rollard, va dir que Aurobindo és el més extraordinari dels pensadors de l'Índia i el que ha realitzat la síntesi més completa entre els pensaments d'Orient i d'Occident. Va néixer ara fa 150 anys, a cavall dels segles XIX i XX, i el doctor en filosofia Vicente Merlo ens acompanya avui a l'Ofici de Viure per parlar-ne. Aurobindo va néixer a Calcuta, Índia, l'any 1872. Als 7 anys, el seu pare, metge indi occidentalitzat, l'envia a Anglaterra juntament amb els seus dos germans grans a estudiar amb la idea que es formi a Occident i s'oblidi de les supersticions religioses de l'Índia. I demana expressament a la família que els acull a Manchester que no l'adoctrini en cap forma de religiositat, ni hindú, ni cristiana, ni cap altra. Aurobindo, doncs, torna a l'Índia sense haver estat aparentment influït per cap doctrina religiosa al cap de 14 anys. Després de passar per Manchester, Londres i Cambridge, com diu Vicente Merlo, acaba els seus estudis de filologia clàssica i llegint abundosament els romàntics. Torna a l'Índia com a professor d'anglès i francès, al mateix temps que s'accentua el seu compromís polític. I així podem parlar d'un període revolucionari entre el 1902 i el 1910. Aurobindo també va passar per la presó el 1908, acusat d'alta traïció per propaganda revolucionària clandestina. Passarà un any a la presó. Allà tindrà algunes experiències espirituals que exceptuaran les que ja havia assumit abans. I a partir d'aquí va anar desenvolupant una nova manera d'entendre el ioga, al mateix temps que va desenvolupar també la seva filosofia i el seu altre rostre fonamental, el rostre filosòfic. Són aquests dos els que més interessen ara, diu Vicente Merlo, que ens acompanyarà avui a l'Ofici de Viure, el iogui filòsof i el filòsof iogui, del qual parlem avui al programa.
L'Ofici de Viure. 15 anys a l'antena de Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Hola a todas, mi nombre es Raquel Fernández y soy profesora de filosofía india en la UNED. Sri Aurobindo es una de las figuras más brillantes y más paradójicas del siglo XX. Un yogui, un poeta, un filósofo nacido en India pero educado en Cambridge, nominado al Premio Nobel de Literatura y al Premio Nobel de la Paz, nos ha dejado como obras completas 15.000 páginas donde encontramos poesía, traducciones, teatro, pensamiento político, metafísica, los diarios yógicos de experimentación de la conciencia, todos los escritos que dan cuenta de ese nuevo yoga que Sri Aurobindo luchó por crear y al que dedicó su vida, llamado yoga integral o Purna Yoga y también yoga supramental. Es una de las figuras ahora mismo, filosóficas y espirituales, que en el panorama académico internacional está siendo más investigada, porque está recobrando una actualidad y un auge que desde luego merece a la luz de esta riqueza intelectual y de esta riqueza espiritual que encontramos no solo en sus obras escritas, también en los proyectos que dejó en Pondicherry, en India, junto a su compañera espiritual llamada La Madre. Vicente Merlo lleva décadas regalándonos en lengua española estudios, investigaciones sobre la psicología tan profunda, tan enigmática, tan cautivadora del yoga integral, sobre la filosofía aurobindiana, y desde luego yo os invito a todas a descubrir esta figura maravillosa que es Sri Aurobindo a través de la obra de Vicente Merlo.
Thank you.
Avui a l'Ofici de Viure, Vicente Merlo, presentant el ioga integral de Sri Aurobindo, publicat per Siglantana. Vicente, benvingut, ben retrobat.
Moltes gràcies.
Gràcies per tornar a l'Ofici de Viure.
Sí.
Ve una nova aventura, en forma de llibre. Jo no sabia que aquest interès d'en Vicente Merlo personal també per la figura de Sri Aurobindo, fins al punt que diguem-ne, no vas estar físicament amb ell, però sí al seu entorn.
Efectivament, vaig estar 2 anys allí a l'ashram de Pondicherry i la veritat és que va ser un canvi molt important a la meva vida i sempre porto a Sri Aurobindo en el meu cor.
Per què va ser un canvi important?
Doncs perquè, per una banda, hi ha una atmosfera psíquica i espiritual a l'ashram que és molt difícil d'explicar. Per primera vegada jo vaig comprendre el que era un lloc de poder, com es diu a vegades, o un lloc sagrat, m'agradaria encara més dir. I per altra banda, perquè va ser una unió d'aquesta experiència espiritual amb la preparació per a la meva tesi doctoral sobre el pensament de Sri Aurobindo. Aleshores, aquesta integració de lo intel·lectual i lo espiritual va ser molt, molt maca.
Quin personatge tan potent, eh?
Increïble. El renaixement de l'Índia, com es diu a vegades, deu molt a aquesta persona, a Aurobindo Ghosh.
Clar, evidentment se'n pot parlar des de molts punts de vista que queden totalment reflectits i ben explicats en el llibre, filosofia, psicologia i pràctica, però d'entrada a mi el que em va cridar l'atenció és que fos, entre cometes, tan intel·lectual, entre cometes, al mateix temps que espiritual, i la claredat, la concisió i el rigor, per dir-ho així, de tot el seu ensenyament.
Sí, moltes vegades associem el mestre espiritual amb espiritualment desenvolupat, però intel·lectualment no massa, no? Pot pensar Ramana Maharshi o Ramakrishna o tants d'altres, que hi ha una irradiació i una realització espiritual, però no necessàriament un treball intel·lectual tan fi i tan complet, tan complex com va ser el de Sri Aurobindo.
La seva pràctica del ioga no va començar fins al 1904, escrius al llibre, és a dir, als seus 32 anys, realitzant amb gran intensitat exercicis que van donar els seus fruits. Però la seva autèntica iniciació, en aquest cas a través de la meditació, no tindria lloc fins al 1907 en un pis de Bombai, als 35 anys, quan res no feia pensar, i tampoc era la intenció del seu pare, que acabés com va acabar.
Efectivament, el seu pare va enviar els 3 fills a Anglaterra quan eren petits i va dir que no volia ninguna educació ni hinduista ni cristiana, que la religió estava ja passada de moda i que volia humanisme, ciència i res més. I efectivament, Sri Aurobindo fins als 30 i tants anys no va tenir ninguna experiència ni inquietud espiritual. Va ser primerament poeta i després va començar un compromís polític molt, molt important. En fet, ara estan celebrant el 150 aniversari del naixement de Sri Aurobindo i simultàniament el 75 aniversari de la independència de l'Índia. I l'imatge de Sri Aurobindo està per tot arreu, a Delhi i a bona part de l'Índia, perquè reconeixen la importància del seu enfoque nacionalista en aquells temps quan l'imperi britànic estava totalment dominant l'Índia i va ser un lluitador per la causa del nacionalisme a l'Índia.
Perquè, tal com expliques en el teu llibre, el ioga, tal com el concebia ell, aquest ioga integral, també inclou una bona part d'acció.
Efectivament. En la síntesi del ioga, integra els diferents yogas que existien tradicionalment. El karma yoga, que és el yoga de l'acció, el jnana yoga, que és el yoga del coneixement o de la saviesa o de la gnosi, i el yoga de la devoció, de l'amor diví, també. Aleshores, l'acció va ser molt important en el seu cas. Fins i tot va acabar a prisió per el seu compromís polític, no? I, curiosament, a presó va tenir una de les experiències més significatives i importants de la seva vida.
Pàgina 25. El punt de partida és l'aspiració humana, la constatació que en totes les èpoques l'ésser humà ha experimentat l'anhel d'una saviesa completa, d'una llibertat essencial, d'una felicitat duradora, de la immortalitat, d'una perfecció que sembla que ens cridi constantment, d'una autèntica plenitud, en suma. I el... Bé, aquí m'imagino que d'entrada en Vicente Merlo, quan va anar a l'Ashram i era bon coneixedor de l'obra de Sri Aurobindo, tenia molt present també aquest anhel de plenitud. És molt difícil de resumir en poques paraules a través d'un programa de ràdio, per això hi ha el llibre.
Sí.
Però bé, quin és el camí que ens pot portar cap a aquesta plenitud?
Sí. Jo sí, em vaig identificar tant amb l'enfocament del ioga integral de Sri Aurobindo és perquè hi havia aquesta necessitat d'integrar tots els aspectes de l'ésser humà, no? Aleshores, l'imatge que venia de l'Índia era sobretot la del swami, el sadhu, el guru, que està meditant sempre, que només s'interessa per les qüestions espirituals, però les qüestions ètiques, polítiques, estètiques, de tota mena. Aleshores, en Sri Aurobindo vaig trobar aquest compromís per una realització integral. I el punt més important que Sri Aurobindo deia sempre, el meu ioga comença allà on acaben els altres iogues. Què vol dir això? Això vol dir que la majoria dels iogues tradicionals, i gairebé tota la tradició hindú, la meta, l'objectiu últim, era l'alliberació, alliberar-se d'aquest món, d'aquest cos, d'aquest samsara, aquesta roda de naixements i morts. I Sri Aurobindo va dir, no, l'alliberament és un objectiu importantíssim, però no volem alliberar-nos del cos, sinó en el cos. No volem alliberar-nos de la vida, del samsara, sinó en el mateix samsara i transformar aquesta vida perquè arribi a ser una vida veritablement divina. El títol del seu llibre filosòficament més rellevant, que és La vida divina, no vol dir un estudi intel·lectual, teòric, de com podem comprendre l'idea de Déu, sinó que és transformar aquesta vida perquè aquesta vida encarnada en aquest pla físic material arribi a ser veritablement divina.
Tot i que també expliques en el llibre que potser ens calen unes quantes reencarnacions, eh?
Sí, probablement en tota l'Índia la idea de que la sèrie de reencarnacions és molt llarga està molt, molt present. Però pot ser ara que estem al final d'un gran cicle, tot és possible, i podem resumir moltes vides en una, no?
Sí, jo recordo que en altres programes en el passat, també de l'Ofici de Viure, ja a través de la ràdio i de TV3, altres vegades t'he preguntat sobre el concepte de reencarnació, i de fet tu has escrit sobre aquesta... el que tu no qualifiques de creença. Per tu me'n recordo que em vas dir, no és una creença, és un fet.
Sí, clar, és que arriba un moment... Jo no diria que hi ha una certesa total, com una evidència absoluta, però sí que hi ha una ressonància tan gran en aquesta idea i una coherència en l'explicació de molts problemes que d'altra manera no tenen solució satisfactòria, que és, jo diria, gairebé una certesa, no?
Bé, i és el cas del personatge del qual estem parlant avui, d'aquest ioga integral de Sri Aurobindo, com es titula el llibre de Vicente Merlo, publicat per Siglantana, en què se'ns explica i estem molt present aquest concepte de reencarnació. Però no només això, del cos físic se'n parla i molt, com ens diu en Vicente Merlo, i també d'aquest anhel de plenitud. I de la superment. Què és en realitat la superment, la veritat consciència supramental? Llegim a la pàgina 31. Sabem que constitueix la clau de tot el pensament de Sri Aurobindo i no només de la seva filosofia, sinó de la seva obra pràctica, escriu Vicente Merlo, del ioga integral. I això tant en el que fa referència a la seva experiència, realització i transformació personal com en el que pertoca a la transformació de la consciència terrestre, atès que l'assoliment del ioga de la plenitud integral, com m'agradaria denominar-lo, diu en Vicente, recordant que Puma es pot traduir també com per ple, plenitud, no es limita a la realització individual, sinó que és també un ioga realitzat per la consciència del planeta. Què és la Superment?
És un nom que a mi no m'agrada molt, no m'agrada molt perquè sé que xoca a la gent. Jo voldria proposar una altra denominació, que seria que la Superment és el cor del miracle, del misteri, millor, perdó. És el cor del misteri perquè és l'experiència i la realització on les aparents contradiccions, paradoxes, queden resueltes. Bueno, parlava del miracle. El miracle és que estic parlant aquí en català.
Sí, m'ha sorprès. Enhorabona per aquest nivell de català, perquè recordo que en altres programes fa uns anys parlaves castellà.
Sí, jo crec que és la teva presència. Irradia el català i aleshores ve contagiant.
Sí, no, és veritat que m'ha sorprès i dic, ostres, aviat veurem un llibre en català d'en Vicente ja.
Però bé, el que Sr. Aurobindo denominava la consciència energia supramental, o supermind, superment, és la intel·ligència infinita. És la intel·ligència de l'absolut. Només que no és tan sols el coneixement propi de l'absolut, sinó que és també és la sofia divina. És la veritable sabidoria divina. Teosofia significa, efectivament, sabidoria divina. Però no sabidoria humana del diví, sinó el coneixement, la saviesa que el diví té de si mateix i de totes les coses. Aleshores, l'important no és que existeixi un pla, una dimensió, un nivell de la realitat supramental, sinó que la gran tasca de Sri Aurobindo en realitat és fer descendre aquesta consciència, energia, a la consciència del planeta a través del seu del descens al seu cos, a la seva ment i a la de Mirra Alfasa, la mare, com diuen alguns, que és la co-creadora i companyera espiritual de Sri Aurobindo. Aleshores, el més important no és que existeixi la Superment en el seu propi pla, sinó que Sri Aurobindo i Mirra Alfasa van començar a encarnar en ells mateix aquesta consciència energia. Sri Aurobindo es va passar tota la vida intentant explicar què era la Superment, i pràcticament al final de la seva vida algun deixable li va demanar: encara no entenc què és la Superment, pot dir-lo una vegada més? No, és impossible, perquè és com si intentàssim explicar la teoria de la relativitat als simis prehomínids. Aleshores, és un nivell de consciència i de la realitat tan diferent al nivell mental en el que ens movem, que és més important la transformació per tenir aquesta experiència, i aleshores comprendrem la seva natura.
Equivaldria el que avui en podríem dir consciència?
És que consciència és un terme que s'utilitza tant, per això jo deia, en tot cas, autoconsciència de l'infinit i omniconsciència de l'infinit. Aquesta Superment té la visió directa dels tres temps. El Rishi Vedic, el savi dels Vedas, es caracteritzava per aquesta capacitat de veure els tres temps simultàniament. Aleshores, és un coneixement també de tots els principis i fins i tot de tots els detalls de la manifestació. És la veritable omnisciència, que aquí sona molt a Déu només, però hem de recordar que el Buda, per exemple, en la tradició budista, el Buda es reconeix com omniscient. En la tradició jainista, els Tirthankaras es caracteritzen per ser omniscient. Aleshores, és aquesta omnisciència, en principi divina, es pot assolir, es pot alcançar, com si connectéssim amb l'ordinador central, amb la intel·ligència còsmica i supracòsmica, i aleshores puc disposar de tot aquest coneixement.
I no s'hi val veure-ho de manera impersonal. Jo, llegint el llibre, he deduït que aquesta omniscència A diferència, per exemple, del que diu el Vedanta Advaita, diguem-ne, no seria abstracte.
Efectivament, aquest és un dels punts, jo crec que molt, molt important de Sri Aurobindo, i com tu deies molt bé, la gran part del Vedanta Advaita podem dir que és impersonalista. Per què? Perquè hi ha un rebuig d'aquesta concepció personal de Déu, no? Però Sri Aurobindo diu, bueno, és que aquesta concepció tradicional personal de Déu és molt limitada, però el que realment significa ser una persona infinita, és a dir, l'autoconsciència, la llibertat, l'amor, la compassió, l'absolut és també persona en aquest sentit. Per tant, hi ha una dimensió impersonal i una dimensió personal en l'absolut. Això és el que l'experiència, no és una especulació en el cas de Sri Aurobindo, sinó que l'importància és que l'experiència supramental porta a reconèixer, a viure ambs aspectes, els dos aspectes.
Avui amb Vicente Merlo, parlant del ioga integral de Sri Aurobindo, com es titula el seu darrer llibre, Filosofia, Psicologia i Pràctica, publicat per Sigla Antana.
Rabindranath Tagore. I jo li vaig dir a Sri Aurobindo: tu tens la paraula i estem esperant per acceptar-la de tu. L'Índia parlarà per la teva veu.
Vicente, què estem escoltant?
Estem escoltant una de les peces que conté el llibre. El llibre comunica amb no sé si és una nube, però es pot escoltar la música que l'Anna Matinyan, una jove russa que està vivint a Colòmbia ara i que ha viscut també en un dels ashrams de Sri Aurobindo a l'Índia, va ser una trobada sincrònica, de sincronicitat molt, molt maca, i li vaig proposar cantar. És ella que canta, és ella que toca l'arpa, que toca la flauta, i la veritat és que ha fet unes versions. Aquesta que escoltaven és un mantra dirigit a Sri Aurobindo i Miral Fasa, i la veritat és que tant la veu com la interpretació em semblen molt, molt boniques, i agraeixo molt a l'Anna Matinyan la seva col·laboració.
pàgina 62 parles, Vicente, de la naturalesa, de la importància del cos físic, i dius, llegeixo textualment, con la muerte de Dios y el rechazo de todo lo religioso, incluso lo espiritual, en las concepciones materialistas fácilmente se cae en un culto al cuerpo, de diversas maneras, ya que se considera la única realidad existente, una vez rechazada la existencia del alma. Si en el caso anterior el valor se ponía en el otro mundo, en el alma como verdadera identidad suprasensible, en el hogar de las ideas platónicas o en la vida eterna junto a Dios Padre, ahora el ultramundo no parece creíble, el alma se ha esfumado. Los valores tradicionales no valen nada, el fundamento de las creencias clásicas se ha hundido, el desierto crece y el cuerpo, a pesar de su fragilidad, su vulnerabilidad, pero también su capacidad de placer y de goce, es de lo poco que nos queda. Esta vida es la única y este cuerpo es nuestra única identidad real. I bé, d'aquesta síntesi que en part ja has fet, no?, i que estem fent en aquest ofici de viure, de l'obra i la visió de la vida de Sri Aurobindo, en traiem la conclusió que el cos efectivament és el nostre temple, però que la vida no s'acaba només en el cos.
Efectivament. Sri Aurobindo entra en diàleg amb dues concepcions diferents. La materialista, com tu deies, som només cos i no hi ha res després de la mort. I l'altra concepció és la concepció espiritualista, però que Sri Aurobindo anomena il·lusionista, perquè part d'aquesta idea de Maya, que al final termina dient que tot el món és una il·lusió, una mena d'il·lusió. Sri Aurobindo diu que, òbviament, l'espiritualisme té raó, amb la mort no termina tot, però l'objectiu últim, com dèiem, no és l'alma sense cos, sinó que aquest cos pot ser transformat, transfigurat, divinitzat fins a tal punt que no és que sigui tan important com l'altre, sinó més. És a dir, la més gran riquesa estaria en la unió divinitzada de l'ànima i del cos.
Estem parlant d'una ànima individual?
Aquest és altre dels punts importantíssims i que moltes vegades el Vedanta Advaita i part de la tradició hindú es resisteix. I és que Sri Aurobindo, per la seva experiència una vegada més, va concluir que abans, parèntesi, sí, parlava de la Superman com el cor del misteri. I en el cor del misteri, és a dir, el cor del misteri consistiria en descobrir que soc cadascú de nosaltres, som simultàniament un individu etern i sempitern, que existeix sempre, l'ànima individual, si volem, que som també la consciència còsmica universal i que som també l'ésser transcendent, que és la font i l'origen de totes les coses. Es veu aquesta mena de... Em ve ara el que Raymond Panikkar denominaria cosmoteandrisme. Som simultàniament espírit individual, espírit universal i espírit transcendent. I, a més, tot això es pot viure en un cos físic, material, particular. Però ja no m'identifico amb ell, perquè sé que essencialment sóc l'ànima, l'ànima immortal. E immortal no perquè vaya a viure moltes reencarnacions i després, sinó perquè és eterna en el sentit de atemporal. Això és molt important, perquè si busco la immortalitat ja no és en un futur. És que la veritable immortalitat és viure directament, experiencialment, aquest nucli atemporal, etern, que és la meva ànima, que és, Sri Aurobindo diria, una xispa de lo divino, en terminologia tradicional. Allò que avui molta gent diria, soc un fractal de l'absolut, no? Aquesta imatge jo crec que és molt potent. Som el mateix absolut individualitzat i sense deixar de ser còsmic i transcendent. Aquest és el cor del misteri.
Pàgina 70. El ioga integral de Sri Aurobindo ens trobem amb una barreja de la dimensió teòrica, tota una filosofia del ioga, escriu en Vicente, i de la dimensió pràctica amb tot un seguit d'actituds, pràctiques i tècniques que, utilitzades de manera flexible, ja que sempre es dona la màxima importància a la llibertat personal, a l'actitud interna i a la situació concreta, caracteritzen el ioga integral i supramental, del qual estem parlant avui. Actualment, bé, el ioga també, malauradament, una part del ioga, no?, també s'ha convertit en asanes i prou, sense una filosofia al darrere. És veritat que hi ha una part, diguem-ho així, entre cometes, positiva, que és que ha arribat a molta gent i que moltes d'aquestes persones que comencen practicant el ioga només, no?, per les asanes com si fossin estiraments, sí, doncs després s'interessen per la filosofia del ioga. Però el personatge del qual estàvem parlant avui ens fa una proposta, com dèiem, integral.
Sí, i jo recolliria en aquesta integralitat, és una integralitat sobretot experiencial. Tu vas parlar del començament del seu ioga quan es va tancar a una habitació. Jo em vaig confondre al llibre, després m'ha donat, no va ser a Bombay sinó a Baroda, no importa, però aquesta experiència és molt important perquè és l'experiència que ell va denominar de Nirvana. Els budistes, ja parlarem en una altra ocasió si és exactament el Nirvana del budisme o no. El va anomenar també aquesta experiència el Brahman silenciós, el Brahman Nirguna. Això vol dir que en aquesta situació va assolir l'essència de l'experiència màxima en la tradició hindú. Quan els Upanishads afirmen Aham Brahmasmi, jo soy Brahman, aquesta va ser l'experiència que va tenir Sri Aurobindo i des d'aquest moment per sempre de que la seva essència era aquesta consciència ésser transcendent i còsmic. Però és que després a prisió ve una segona experiència transcendental, perquè la primera és l'experiència purament advaita. Sri Aurobindo va descriure, quan vaig tenir aquesta experiència, no havia ni món, ni individualitat, ni ànima, ni res. Era un silenci luminós enorme. Però a prisió va tenir l'experiència de com Narayana, Vasudeva, Krishna, símbols del diví, està impregnant absolutament totes les coses. Va dir, fins al carcelero que me traía la comida, el mendrugo de pan seco y los barrotes oxidados, todo eso veía directamente, sin ninguna duda, que era el propio Narayana, era el divino que está presente en el corazón de todas las cosas.
La sadhana d'aquest ioga no procedeix a través de cap ensenyament mental establert ni de formes prescrites de meditació, mantres o d'altres coses, va escriure Sri Aurobindo, sinó mitjançant l'aspiració, una concentració a l'interior o en el superior, mitjançant una obertura del jo al poder diví que existeix per sobre de nosaltres i a les seves operacions, a la presència, en majúscula, divina, al cor i mitjançant el rebuig de tot allò que és aliè a aquestes coses. Només mitjançant la fe, l'aspiració i l'entrega pot produir-se aquesta obertura. Aquest ioga, per tant, deia, no és un ioga ascètic que dona l'esquena al món, sinó un ioga de la vida divina. I per tal de fer un canvi al planeta Terra, ell comptava amb que hi hagués una massa crítica de persones que cada cop tinguessin, per dir-ho així, aquesta filosofia i pràctica del ioga?
Sí. Déjame que agradezca una vez más la música de Ana Matiñán, porque ha supuesto una invitación a la meditación y a un estado de conciencia distinto del que habitualmente estamos. Y justamente tú has leído un texto sobre la parte más práctica de la sadhana. La sadhana es como el trabajo interior o la disciplina dentro del yoga. Dicho eso, Sri Aurobindo decía, en relación con lo que acabo de mencionar, no se puede avanzar en el yoga sin paz en el corazón y calma o silencio en la mente. Esa sería base imprescindible para que puedan empezar a venir una serie de experiencias importantes. Sí que confiaba en esa masa crítica y de hecho él describió, digamos que la supramentalización de la mente, de las emociones y hasta del cuerpo físico habían comenzado y estaban muy avanzadas en su caso y en el de Mirra Alfasa. Se esperaba que en el ashram hubiera lo que Mirra Alfasa llamaba un contagio del virus de lo supramental, y cada vez más personas fueran supramentalizándose hasta poder construir lo que Sri Aurobindo llamó en la vida divina comunidades gnósticas. Porque claro, Sri Aurobindo es consciente de que no está hablando de un proceso, de una transformación súbita, como si mágicamente toda la humanidad pasara a otro estado de conciencia. Por tanto, algunos individuos primero, comunidades que él llamaba gnósticas. Gnóstico es lo mismo que supramental. La supermente es la gnosis. Y los seres que se han supramentalizado, los seres humanos supramentalizados, son los seres gnósticos. Pues esas comunidades gnósticas irían irradiando y entrando en relación con el resto de la humanidad hasta que cada vez más personas formaran esa masa crítica que decías y todo el planeta fuera bendecido con esa lluvia de conciencia y energía supramental.
Independentment de la seva intenció, sí que és veritat que, ho vulguem o no vulguem, anirem cap a una evolució. L'espècie humana evolucionarà, no? No sabem de quina manera, no? Però aquesta evolució serà també amb consciència? Creu, opinió personal, Vicente Merlo?
Sí, i jo estic convençut, i aquí entrem en un altre tema per una altra vegada, que és la posar en diàleg, en relació, la proposta de Sri Aurobindo amb molts ensenyaments i situacions del moment actual. Fins i tot han passat ja 73 anys de la seva mort. Per tant, han passat moltes coses i estem en un moment molt crític de la humanitat, és ja un lloc comú, tothom ho sap, però algun dia posarem en relació els ensenyaments de Sri Aurobindo en ensenyaments més actuals la fi d'un cicle i el començament d'un altre cicle, i com potser aquesta data màgica del 2012 va ser molt important, i a partir d'aquest moment, malgrat les aparences, potser hi ha un despertar espiritual que es podria relacionar amb aquesta irradiació espiritual de la que parlava Sri Aurobindo.
Llegim a l'epíleg. Parece ser que cuando se le preguntó sobre las señales que indicarían el cambio de era, la llegada de la era espiritual, él señaló dos indicadores de que el cambio está sucediendo: grandes desastres medioambientales y excelentes desarrollos tecnológicos.
Sí. Efectivamente, efectivamente. Això com més visible. Jo diria que hi ha també signes menys visibles, però molt esperançadors, d'aquest despertar col·lectiu respecte al qual fins i tot la pandèmia i les guerres serien una palanca, un trampolí per un despertar col·lectiu important que jo crec que està tenint lloc, malgrat les aparences.
Bé, abans d'acabar, molt ben entès que, com sempre diem en aquest programa, si un llibre es pogués resumir en poques paraules, no valdria la pena haver escrit el llibre, no? Tot i que no és un llibre gruixut i que ha fet un esforç de síntesi, sí. Vicente Merlo, en aquest ioga integral de Sri Aurobindo. Aquesta, per les persones que diguin, doncs sí, m'agradaria començar a viure de manera més conscient. Una pista l'acaba de donar en Vicente. Pau al cor i silenci a la ment. Silenci a la ment, la meditació pot ser una bona eina, no? La gran eina majúscula. I la pau al cor?
La pau al cor, jo diria que és part de la meditació. En una meditació integral necessitaríem la relaxació del cos, la pau al cor, la serenitat a la ment i, sobretot, la desidentificació de la nostra personalitat i de l'ego, amb el qual estem totalment identificats la majoria, i el descobriment d'allò que Sri Aurobindo anomenava psychic being. Normalment es tradueix com ser psíquico, però jo crec que és una mala traducció. Jo prefereixo ser anímico o ser àlmico, perquè en realitat es refereix a l'alma. El psychic being és the soul, l'alma. Per tant, aquest despertar de l'ànima en nosaltres, d'aquest espectador silenciós i amorós que no s'identifica amb tot el trajín mental i emocional que vivim, aquesta seria una condició imprescindible. Desidentificació de lo psicològic i descobriment d'allò metapsicològic, si volem, que està més allà i que és la nostra veritable identitat espiritual.
I en aquest programa pel qual passen també tants psicòlegs, sobretot psicòlogues, també la pregunta és obligada. Clar, fins a quin punt aquesta és útil, és important, és necessari conèixer les característiques del caràcter, de la personalitat, per tal de desidentificar-se'n?
Totalment. En fet, hi ha una part molt, molt important de la sàdhana, de la pràctica del ioga integral, que és la transformació del nostre món vital, del nostre món emocional i del nostre món mental. I no hi ha transformació autèntica si no hi ha primer autoobservació i autoconeixement. Per tant, és importantíssim i no es pot mantenir l'experiència espiritual si no hi ha un previ treball de purificació i d'alliberament de totes aquestes identificacions, de tota la memòria celular, fins i tot podríem dir, de tots els complexes, els conflictes, els condicionaments. Per tant, per a mi, el treball psicològic com plataforma indispensable perquè el treball o el descobriment espiritual siga real i constant.
Hem volgut parlar avui a l'Ofici de Viure. No hem fet referència a aquesta... el fet que el proposessin per Premi Nobel de Literatura, que és una cosa que te'n va sorprendre moltíssim,
sí,
no?
Sí.
I que també, com llegim en el llibre, hi hagués força premis de literatura que elogiessin la seva figura.
Sí, sí, aquí crec que vaig a incluir tres o quatre testimonis de tres premis Nobel que li van proposar. Gabriela Mistral era un, Romain Rolland també, i no me'n recordo l'altre, però el reconeixement de Tagore que has llegit, no? De quan va visitar Sri Aurobindo, i tot un Tagore amb la importància que la paraula té en Tagore com poeta, Premi Nobel també, va dir «Índia està esperando tu palabra para escucharla y tomárnosla en serio».
Perquè ell també era poeta.
Bueno, hem deixat el rostre poètic de Sri Aurobindo, que és... Ell va dir en més d'una ocasió, jo m'he sentit sempre, sobretot, ànima de poeta. I té un dels poemes més llargs en llengua anglesa i probablement en qualsevol llengua. Són uns 700 pàgines, Savitri, que és una verdadera obra maestra poètica, filosòfica i mística.
el yoga integral de Sri Aurobindo, filosofia, psicologia i pràctica de Vicente Merlo. Ha estat un plaer presentar-lo avui a l'Ofici de Viure. Vicente, moltes gràcies per aquest llibre i per la teva presència.
Moltes gràcies, Gaspar, un plaer.
Gràcies en nom de Josep Maria Campillo a la realització tècnica, de la Blanca Busquets al guió i de la Núria Ventura a la producció. Una abraçada.